ja t'han sentit, Sabadell, això és tot per ara des del Servei Català de Trànsit.
Completem aquesta informació amb la situació del transport públic. Anem fins al Transmet. Judit Cabrera, bona tarda.
Bona tarda, des del Centre d'Informació Transmet. En aquests moments podem parlar de normalitat a la xarxa de transport públic de l'àrea de Barcelona, no destacant alteracions significatives. Informem als usuaris que, per una banda, aquesta setmana, del 4 al 6 de desembre, la línia de ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya L7, degut a obres de millora a l'estació de l'Avinguda del Tibidabo, només funcionarà entre les estacions de Gràcia i el Putxet, amb horaris diferents als habituals. Per una altra banda, el Servei de Tram Barcelona oferirà, durant els dies festius de desembre, 3, 4, 5 i 7, horaris especials, finalitzant el servei a les 2 de la matinada. I per finalitzar, informar també de que amb motiu del concert demà dissabte d'Aitana al Palau Sant Jordi, Transports Metropolitans de Barcelona habilitarà un servei especial d'autobús de baixada entre el recinte i la plaça Espanya. I de moment això és tot des del Transmet. Bona tarda.
Cada tarda de 4 a 7, connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona. Connectats.
Directora, guionista, productora de cinema, docent i des de juny d'aquest any presidenta de l'Acadèmia del Cinema Català. La nostra convidada d'avui porta tota la seva vida dedicada al cinema. Avui conversem amb la Judit Colell. Molt bona tarda, Judit.
Bona tarda.
Com estàs?
Bé, força bé. Esperant el pont amb ganes ja de...
Mira, t'ho anava a preguntar.
D'aquests dies de festa que...
Per descansar o per
una
fer coses?
Una miqueta per descansar i també per començar a pensar una miqueta en el Nadal, que el tenim a sobre i encara no ni puc ni pensar, perquè realment han sigut uns dies molt, molt, molt intensos.
Déu-n'hi-do. Des del juny, que teníem l'última conversa en aquest programa, també, encara no fa ni mig any. Presideixes l'Acadèmia del Cinema Català. Com han estat aquests primers mesos de feina?
Doncs molt intensos, perquè hem estat fent moltes trobades, moltes reunions, hem estat engegant alguns dels projectes que teníem, hem començat a engegar les comissions de membres, de gent de l'acadèmia que es volia participar també en les decisions que es prenien. Després hem estat començant a engegar alguns projectes, el projecte de les residències de guió. Hem tingut, ahir vam justament donar els membres d'honor, que cada any homenatgem a 6 persones del cinema català que es mereixen ser membres d'honor per tota la seva trajectòria, i ahir ho vam fer justament al Teatre Zorrilla de Badalona. Vam fer aquests membres d'honor, que va ser molt, molt bonic.
I al juny precisament també ens comentaves que, escolta, que tu tiraries endavant i que miraries de compaginar-ho tot, o sigui, clar, la responsabilitat de l'acadèmia, el fet de continuar amb la docència, el de la teva feina com a guionista, com a directora. Personalment, com ho portes?
Doncs bastant cansada, però bé, jo crec que sobretot la feina meva a la facultat, jo porto, a part d'una classe, porto la direcció de grau de comunicació audiovisual a Blanquerna, a la Ramon Llull, i és cansat perquè l'acadèmia exigeix molt, és molta feina, també és molt il·lusionant, em fa moltíssima il·lusió poder engegar coses, fer, no sé, per exemple, amb l'Ajuntament de Sant Cugat ens hem apropat moltíssim, vam fer la trobada del cicle Gaudí, la vam fer aquest any, la vam fer aquí a Sant Cugat, i farem més coses, que algunes d'elles ja les veureu, perquè
ja les explicaràs.
No sé si les puc dir, perquè hi ha coses que a vegades dius, ai, a veure si dic una cosa que no es podia dir. Em fa sempre por una miqueta, però tenim molts projectes amb ajuntaments, com ahir a Badalona vam fer el Teatre Zorrilla, ara avui també tenim, ja et dic, coses amb Sant Cugat, amb altres ajuntaments que ens han posat en contacte. L'altre dia vaig estar a Andorra entregant un premi a Naomi Kawase, vam parlar també amb Andorra per fer el cicle Gaudí allà. Vull dir, moltes coses que es poden fer, però clar, és molta, molta feina. I la feina de l'acadèmia és voluntària, eh? Vull dir que sempre s'ha de compaginar totalment, és totalment honorífica, que mai millor dit.
O sigui, es tracta de sumar complicitat, no?, i d'implicar quants més millor.
Totalment. Totalment. I a més també ens hem trobat en una època bastant convulsa, que hem tingut moltíssimes reunions amb les institucions per tot el tema del català, per tot el tema de les plataformes, vull dir que ha sigut una època bastant intensa, diguem. Però bé, molt contenta, eh?
I encara queda, eh?
Queda molt, queden 3 anys i mig, però amb moltes ganes de com a mínim intentar que tots els projectes que portàvem a la maleta, diguem, una miqueta, que es puguin tirar endavant, o com a mínim deixar-los llestos perquè tirin endavant.
Tu ets nascuda a Barcelona, quan arribes a Sant Cugat?
Doncs vaig arribar a Sant Cugat fa uns 15 anys, 15-17 anys, molt, ja fa molt. Fins fa poc, a més, a la Wikipedia posava que era nascuda a Sant Cugat, ara suposo que algú ho deu haver canviat, perquè és cert que jo vaig néixer a Barcelona, però fa 17 anys vam decidir venir aquí, i és de les millors decisions que hem pres a la nostra vida, perquè m'encanta, em sento molt santcugatenca en aquests moments.
I escolta'm una cosa, quina manera et relaciones amb la ciutat?
Doncs la veritat és que el màxim que puc, perquè és que aquesta ciutat ho té tot. És una meravella, no m'estranya que a la gent li agradi viure aquí, perquè tenim ara venia passejant, perquè he anat a comprar a la Corella, m'he vist les botigues meravelloses de roba, que tenen, hi ha de tot, hi ha sabateries, botigues de roba. Recordo un dia les amigues de la meva filla que se les van portar cap a l'estació passant pel centre, i li van dir, però si això sembla Passeig de Gràcia, i és que realment ho sembla. I en canvi, al costat de casa meva tinc una entrada a Collserola, en la qual ens n'hem anat a vegades amb la meva veïna a perdre'ns per mig del bosc, però totalment a caminar, a córrer, i clar, estàs en contacte total amb la natura. També tenim un auditori fantàstic, cinemes, centres comercials, és que tenim de tot, de veritat que tenim de tot. És una ciutat que té una qualitat de vida molt, molt alta.
La teva infantesa on passa?
Jo vaig néixer amb una, accidentalment, a Gràcia, però jo vaig viure tota la meva vida al barri de la Sagrada Família, tota la meva vida, perquè els meus pares vivien allà, el meu pare era metge, la meva mare, com a dona, tenien la consulta també allà a la Sagrada Família, i jo vaig viure tota la meva vida al carrer Marina Travessera primer, i després Marina Indústria, o sigui que va passar a Barcelona, i vaig anar al col·legi a Barcelona. Vull dir, jo Sant Cugat la coneixia pels amics que tinc que viuen per aquí, i ho coneixia per això, però vine, un dia ens va agafar i vam dir, anem a Sant Cugat a veure. El meu marit feia temps que ho deia, jo vull anar a viure a Sant Cugat, i jo deia, ai, no sé què, i no, quan vam venir ens vam enamorar, i els nens encara es van enamorar més, i aquí ens vam quedar.
I com era la Judit estudiant? La de l'escola, la més
doncs
petita.
Era, no era una gran estudiant, era, a veure, mai vaig suspendre res, mai vaig repetir res, però era una estudiant més aviat, que el que sí que tenia era molta imaginació, ja des de molt petiteta, ja m'inventava històries, i ja m'agradava el cinema, i mirava, jo tinc una anècdota quan tenia 4 anyets que, o 5, que m'han preguntat totes, tu què vols ser de gran? I jo vaig dir, jo actriu de terror, imagina't.
Actriu de terror?
No sé per què volia ser actriu, actriu puc entendre, però de terror encara no entenc per què vaig dir això. M'ho ha dit sempre, m'ho ha explicat una mare d'una amiga del col·legi, i era una nena molt oberta, i la veritat és que jo considero que vaig tenir una infantesa molt feliç, molt feliç. Vaig tenir la sort també de que era la germana petita, tenia dos germans, tinc dos germans encara, que es tenen 13 anys més que jo, amb la qual jo era la petiteta, i els meus pares em portaven amb ells a tot arreu, perquè clar, també era una mica mimada, era bastant pesadeta, i aleshores, clar, els meus pares, els vaig enganxar en un moment que eren una mica més grans, que viatjaven molt, i em portaven amb ells, em vaig fer un fart de viatjar quan era petita, bestial.
O sigui que recordes la infantesa bé, no?
Bé, meravellosa, meravellosa. Recordo, per exemple, ara que ve Nadal, recordo uns Nadals espectaculars a casa meva. Vull dir, realment he tingut la gran sort de pertanyar a una família de classe mitjana que es guanyaven bé la vida, que era metge i comadrona, treballaven molt els meus pares. Els meus pares, jo sí que ho recordo això molt, i jo crec que d'aquí m'ha sortit, perquè els meus germans també són molt treballadors, i jo crec que ens ha sortit de que veiem tant el pare com la mare. Però és que una barbaritat, la meva mare la trucaven a, clar, al ser comadrona,
urgències,
jo
no?
Recordo, la trucaven a les 3 de la matinada i s'havia d'aixecar del llit i se n'anava, i tornava a les 8 del matí, i després realment era un... A casa meva vaig veure que realment, bueno, vivíem força bé, vivíem amb... tampoc, no érem rics ni molt menys, però vivíem bé, però que curraven com uns enanos els meus pares. Era una bestiesa.
I escolta'm una cosa, amb tota aquesta imaginació que tu ara comentaves de petita, com et dona per estudiar Història de l'Art?
Doncs perquè en aquell moment no hi havia ni comunicació audiovisual, ni escoles de cinema, no existia ni les facultats ara que fem comunicació audiovisual, ni les CAC, ni cap lloc on estudiar cinema, i l'única opció que tenia era anar-me'n a Bellaterra,
que a l'Autònoma, a estudiar periodisme, que hi havia una petita branca de cinema, però a mi em semblava que era molt lluny en aquell moment. Penso, a vegades penso, ara visc al costat, també hi ha terra. Però en aquell moment l'Autònoma em semblava llunyíssim, era com allò, uf, que lluny, no, em quedo aquí. I vaig pensar, què té a veure amb el cinema, no? A part de la possibilitat de fer periodisme, que tampoc no era una cosa que fos una vocació meva, valoro molt la feina de periodista, però no era una vocació que jo tingués, i pensava, bueno, pues, la història de l'art, per tot el tema de la composició, el tema dels colors, de la simbologia, i també la psicologia. Aleshores vaig valorar les dues carreres, la psicologia més per els personatges, pel guió, i vaig valorar les dues carreres, i al final em vaig decantar per història de l'art.
I en canvi el tema del cinema el relaciones amb Nova York.
Bueno, no, perquè jo ja treballava en cinema abans d'anar-me'n a Nova York. Sí, jo vaig començar molt joveneta a treballar d'auxiliar en cinema, i a més amb història de l'art teníem el Miquel Porter i Moix, teníem la Palmira González, teníem a professors molt, molt bons de cinema. Hi havia una càtedra de cinema dintre de la història de l'art, perquè el cinema no deixa de ser art, amb la qual teníem un departament d'història del cinema bastant potent. I jo ja estava molt relacionada amb el cinema en aquell moment. I aleshores va ser quan vaig dir, prou, me'n vaig a Nova York, ara he acabat la carrera, me'n vaig a Nova York, i vaig a fer un postgrau allà, i vaig anar a Nova York, i sí, vaig estar-me allà pues, gairebé un any, així, a lo tonto, i va ser fantàstic, va ser molt xulo, perquè també vaig descobrir una ciutat meravellosa, plena, on vaig també descobrir la multiculturalitat, lo ric que és la multiculturalitat, que és una cosa que a vegades ara la gent et diu, ai, no, què va, però si és fantàstic. Aprenem moltíssim de les cultures que ens envolten. I això és el que vaig descobrir a Nova York, i també vaig aprendre moltes coses de cinema, que va ser molt interessant.
Parlem del teu cinema. Hi ha qui l'ha definit, o que destaca en el teu cinema, la sensibilitat humanista, no? El paper de les dones, el protagonisme per la gent vulnerable, siguin nens, siguin gent gran. Tu t'hi sents identificada amb aquesta descripció?
Sí, totalment. Ara, mira, justament fa una setmana i mitja o així em van donar un premi del Festival de Cinema Espiritual, que justament...
M'ho has d'explicar? Perquè, com es tradueix? Què significa això?
No, parlaven justament de tot això. Ells cada any donen... És una mostra de cinema molt bonica que es fa des de la Secretaria General d'Afers Religiosos, i que a més parla, és una mostra que parla de dialoga, fa dialogar les diferents religions, no? I aleshores cada any donen un premi a un director que hagi fet un cinema que tracta justament això, no? Els valors més humanistes, els valors més socials, i justament és el que em deies, no? El meu cinema... gairebé sempre he fet cinema social. M'ha interessat molt parlar de les injustícies del món, m'ha interessat molt parlar de la gent que pateix, i tinc pel·lícules que parlen de maltractament. La última, per exemple, que s'estrenarà ara al desembre, 15 hores, parla de maltractament. Elisa K parlava d'abusos sexuals, també a 53 dies d'hivern eren tres personatges molt, molt, molt al límit, i un d'ells acabava dormint al carrer, un altre era una professora que patia assetjament per part dels alumnes, que realment tots aquests temes a mi m'han interessat sempre molt, i bé, van tenir la idea, que a mi em va fer moltíssima il·lusió, de donar-me aquest premi a mi, aquesta vegada.
I escolta'm una cosa, quan tu vas al cinema com a espectadora, què és el que t'agrada veure?
Doncs just a mi m'agrada veure una mica de tot, també et diré. Jo miro moltes sèries, miro moltes pel·lícules, a vegades mainstream. A vegades les mainstream les miro més a casa, perquè ara amb les plataformes, vulguis que no. Però és molt bon el cinema. No hi ha punt de comparació entre veure una cosa a casa o veure-la al cinema amb la comunió, amb la resta de la gent. Vull dir, és fantàstic. Però veig des de... A mi m'agrada molt això, el cinema social, el cinema d'autor. M'agrada el cinema europeu, el cinema català. M'agrada molt, però també m'agrada molt el terror, per exemple, també m'agrada molt, m'interessa, és un gènere que m'interessa molt. En realitat és que m'agrada gairebé tot, només l'únic que no m'agrada és el western. Mira, tu, no sé per què, no m'ha agradat mai, cosa que, bueno, tinc amics que els encanta, i que si em sentissin dirien, però què dius, boja? Pues sí, el western no em costa, és potser l'únic gènere que em costa una miqueta, perquè les comèdies també m'agraden, i et dic, puc veure, veig més cinema d'autor que cinema mainstream, d'aquest més de comercial, de crispetes, però també veig cinema d'aquest, de Marvel, i tot això també ho veig a vegades.
Quina és l'última pel·lícula que has vist com a espectadora per anar de gust al cinema, te'n recordes?
L'última pel·lícula que he vist, o la última que he vist, o la que recomano que vagi a veure la gent.
Quina?
Mira, recomano molt una que vaig veure fa poc. Ara, és més, ara en puc recomanar dues, perquè Libertat, de la Clara Roquet, que és una pel·lícula meravellosa i que està als cinemes encara, i que a més ha tingut moltíssimes nominacions als Premis Goya. I després també recomano molt que aquesta no l'he vista, però la recomano perquè ha guanyat molts premis, 6 dies corrents, a la Neus Ballús, que s'estrena ara. Aneu al cinema, aneu a veure-les, perquè les dues són de dues directores catalanes magnífiques i que val molt la pena que hi aneu. I després, així, recent que jo hagi vist... Saps què em passa? Que tinc molt mala memòria.
Bueno, ja som dues.
Sí, sí, és que és un desastre, perquè recordo que vaig anar al cinema amb el meu marit i el meu fill fa relativament poc, i ara mateix no l'hauro en recordar-me ni que em matin ni que m'amenacessin amb una pistola.
Si te'n recordes, m'ho dius.
Però jo et dic, de les darreres que he vist ha sigut Libertat, també. He vist moltíssimes pel·lícules d'aquí, perquè he vist també Mediterrània, he vist Libertat...
El Buen Patrón?
No l'he vist encara.
No?
Aquest cap de setmana intentaré veure-la. Encara no...
I Madres Paral·leles?
L'oportunitat de veure-la. Sí, Madres Paral·leles sí que l'he vista. Sí que l'he vist. I em va agradar, la veritat és que em va agradar força. La gent a vegades és crítica, però jo vaig trobar... Home, hi ha altres Almodóvars que m'agraden més, però aquesta la vaig trobar força interessant. Mm-hmm. I la feina de la Penélope Cruz és espectacular.
Molt bé. Espectacular. No aguanta tota la pel·lícula.
Sí, sí, sí. No. Està molt, molt, molt bé. Molt bé.
Mm-hmm. Va ser vicepresidenta segona de l'Acadèmia del Cine Espanyol. Va ser sòcia fundadora de CIMA, una associació de dones cineastes de l'audiovisual. Tu creus que en general falta com més implicació, més activisme per part de les dones? O?
Totalment. No per part de les dones, per part de tots.
Sí.
És a dir, jo vaig ser sòcia fundadora de CIMA perquè precisament recordo que estaven en aquell moment, va haver-hi una multinacional que va fer un projecte que eren 6 directors molt consagrats que donaven com l'alternativa 6 directors novells a fer un curtmetratge i ells els tutoritzaven. Llavors, quan vam veure la foto, érem unes quantes directores joves, que en aquell moment érem joves, i eren 6 homes que donaven l'alternativa a 6 homes, i vam dir, i les dones? I ens van dir, des de la multinacional aquesta, ens van dir, és que no hi, i vam dir, com que no hi? Però si som un montón. I aleshores unes quantes directores, des de la Mireia Ros, la Maria Ripoll, la Isabel Coixet, la Gràcia Bollaín, unes quantes directores, la Teresa Pelegrí, que ens vam juntar i vam fundar CIMA i vam dir, com que no hi? Claro que hi, aquí estamos, no? I bueno, des d'aleshores CIMA funciona molt bé, ara s'ha creat aquí a Catalunya ja fa uns quants anys Dones Visuals, que també funciona molt bé, i que una miqueta el que fem és lluitar per arribar a aquest 50% que seria el desitjable de les dones liderant projectes, i que no hi ha manera d'aconseguir-lo.
Mm-hmm. El juny, quan vam tenir aquella conversa via telefònica, ens deies, ens hem de creure el cinema català.
Totalment.
És com si el nostre li donem menys valor. Jo el que et volia preguntar és si des de l'administració també s'ho creuen.
Jo crec que sí. Jo
sí?
Crec que ara s'ho creuen molt, molt. Tenim una consellera de Cultura, que també és d'aquí de Sant Cugat, que crec que hi creu molt, perquè a més ella ve del sector, estava abans a l'ICEC, i crec que sí. Penso que en aquest moment no pensar en l'audiovisual, ja no tant en el cinema, però aniríem més enllà, diríem tot l'audiovisual, no creure en l'audiovisual i per tant en el cinema, que és l'eix principal, com a sector estratègic, seria una barbaritat. No crec que cap polític que tingui 3 dits de front no cregui en això, perquè mira, l'altre dia llegí un article que parlava de que a Corea del Sud, amb tot el boom audiovisual de Paràsitos, que va guanyar millor pel·lícula, sí, d'Òscar, i ara El Juego del Calamar, sí, i tot això, ha fet que es venguin més cotxes coreans i que es venguin més productes coreans al món. Clar, evidentment, això és una cosa a tenir en compte. Vull dir, actualment tot és audiovisual. És que estem tot el dia consumint audiovisual a tot arreu. I, clar, és molt important que creiem en el nostre propi audiovisual. I a més, a l'audiovisual ens explica com som, com mengem, quins costums tenim, com parlem. Home, és molt important que estiguem allà. Els americans ho tenien claríssim des de fa molts anys, a lo seu ha sigut una colonització en tota regla, allò de dir, anem a colonitzar des de l'audiovisual, perquè és la manera millor, la manera moderna de colonitzar. Doncs escolta, em sembla a mi que ens haurem de defensar tots nosaltres. I a mi m'agradaria que el públic català fos una miqueta més xovinista com a francès, i que s'assemblés més al francès que no pas a l'espanyol. Que l'espanyol ja, tots aquells anys a l'Acadèmia Espanyola ja ho vaig veure, que era com a dir, no m'ha gustat el cine espanyol. Doncs a veure, els catalans no diguem això. No m'agrada el cinema català. I dius, quina pel·lícula de cinema català has vist? No, no n'he vist cap. Però bueno, pues no has vist cap, no saps si t'agrada o no t'agrada. Això és que és un clàssic que passa. A veure, anem a veure-les, no exigim que totes siguin excel·lents, perquè no li exigim això en el cinema americà, però veureu que ens trobarem en pel·lícules variadíssimes, de tots els gèneres, amb una diversitat brutal de gèneres, de formats, de llengua fins i tot, dels personatges. Algunes que són extraordinàries, altres que potser no són tan extraordinàries, però que són un superdivertimento i que t'entretenen, altres que són potser més difícils de veure, però en canvi són petites joies de cinema d'autor. Tenim una cinematografia magnífica i, a més, està viatjant per tot el món i tenim premis arreu, i aquí no ens ho creiem. I a més aquí després reclamem que amb tot el dret del món, i a més jo també ho reclamo, si us plau, més cinema en català, i dius, però per favor, anem-lo a veure. És que si no anem a veure cinema en català, no farem cinema en català, perquè els exhibidors ja t'ho diuen, és que cinema en català per què si no el van a veure? Jo m'ho he trobat moltes vegades.
Tu has escoltat la resposta del responsable de Netflix a Espanya respecte a la petició aquesta del 6% del català? No.
No l'he escoltat. Què ha dit?
No, deia que, a veure, que venia a dir que, sigui l'idioma que sigui, tant se val. El que busquen és un bon producte.
Ah, bueno, evidentment, sí. No, ja me la puc imaginar, aquesta resposta, perquè, a més, jo crec que per ells és cert. Si fan pel·lícules en islandès, que són 400.000 parlants, com les han de fer en català? Evidentment, ells volen un bon producte. I, bueno, aquí tenim bons productes, evidentment. I si no, hem de lluitar per fer-ho.
I com s'ha de fer? Com s'ha de defensar aquest cinema que fem des d'aquí? Com s'ha d'incentivar?
A veure, jo ara t'estava dient això i jo mateixa anava pensant jo sola, perquè pensava, a veure, si el senyor Netflix ha dit això i després no produeix en català. Dius, tenim aquests bons productes, per què no produeixen en català? Dius, bueno, pues no ho sé. Potser sí que fan falta quotes. Quan algú és minoritari, és com el tema de les dones. Dius, a veure, quan algú és minoritari, quan només som un 30, un 25, un 20% de dones liderant projectes, evidentment que fan falta quotes. Quan s'arribi al 50% ja no faran falta. Doncs aquí igual. Quan una llengua és minoritària, doncs segurament sí que fan falta quotes, perquè si no, què te'n deixes? Clar, si tenen dos bons productes sobre la taula i es troben que un té 300 milions de parlants i l'altre en té 7, doncs evidentment es tiraran cap al de 300 milions de parlants. Aleshores, sí, jo crec que imposant quotes, sense cap dubte. Imposant quotes en aquestes grans plataformes, igual que s'imposen quotes per de defensa del cinema europeu i de... Vull dir, sí, sempre s'ha de protegir, el petit sempre s'ha de protegir.
Per cert, els Gaudí, que seran el 3 de març, que ara parlàvem, que és un dels patrons de Sant Cugat,
sí,
Sant Medir.
Sí, quina ràbia.
Com porteu la gala?
Ai, bé, bueno, també ens ve molta feina a sobre, però hem optat aquest any per un format de gala diferent. Ho farem a la sala oval del Manac, el qual vol dir que hi haurà gent sentada, hi haurà gent a les grades també, però hi haurà tota una part central en la qual s'estarà amb taules, en principi. I aquesta és la idea inicial, a veure després què és.
A veure com evoluciona tot
això. A veure què és
el
que fem, sí, perquè després les coses canvien. Però la idea inicial per la qual vam canviar era una miqueta semblant-se una miqueta més als Globus d'Or i una miqueta menys als Oscars, no? intentar canviar, donar-li un gir. I a més la Sala Oval és un lloc tan meravellós que a més on podem dialogar amb l'art també, perquè estem dintre d'un espai artístic molt gran, i també reivindicar una mica el cinema com a obra artística, no? Això em sembla molt interessant.
Judit, què t'agrada fer quan tens temps i vols desconnectar?
Quan vull desconnectar, doncs a mi m'agrada, jo sóc molt casolana, molt, realment m'agrada molt estar a casa, m'agrada molt cuinar, m'agrada molt veure pel·lícules i veure sèries, m'agrada molt anar al cinema, moltíssim, però també reconec que moltes vegades les miro a casa i també això m'agrada molt, i bàsicament això. Això són les dues coses que m'agrada. El que passa és que tinc poc temps. Bueno, m'agrada molt, moltíssim. Potser el que més m'agrada del món, viatjar. M'entusiasma.
Que bé.
Sí, el que passa és que, clar, les altres coses les puc fer sense gastar-me ni un duro. Viatjar fa falta diners, que és un altre element a l'equació, que ho faig, miro de fer-ho, cada any intento, a més, moltes vegades per qüestions de feina també viatjant amb les pel·lícules o viatjant amb l'acadèmia o viatjant fins i tot amb la universitat, per congressos i llocs, pots descobrir llocs nous. Jo sóc de les que de seguida m'apunto, quan diuen algú vol anar, jo dic sí, jo, però encara que sigui anar a no sé on,
I quin és el viatge pendent que tens?
Doncs el viatge, jo tinc pendent tota la part d'Àsia, sempre ho dic, perquè conec molt bé Estats Units, conec força bé, no molt bé, però he estat a bastants llocs d'Estats Units, he estat a alguns llocs de Llatinoamèrica, he rodat una pel·lícula a República Dominicana, que és aquesta que es diu 15 hores, i vaig estar 3 mesos allà vivint, i aleshores Centroamèrica, tot el Sud-amèrica, em falta Perú, em falten llocs meravellosos que em ve molt de gust conèixer. Europa la conec moltíssim, això sí, moltíssim. He estat a molts llocs, no a tots, però a gairebé tots els països, jo diria que molts d'ells sí que he estat, i em falta molt la part d'Àsia, tant el que és Japó com Xina, com Índia, com Corea, tota aquesta part asiàtica em falta tota.
Doncs mira.
No, i sí, però són els llocs més cars,
Ja.
O sigui que...
També ens queda més lluny.
Exacte, és allò de...
Molt bé, doncs el pont per descansar, no?
El pont, sí, per descansar i per anar pensant coses també de la gala dels Gaudí i per anar... I esperant que no passi res més amb el de Netflix i amb el de HBO, perquè aleshores em començaran a trucar un munt de companys teus i companyes preguntant-me coses d'aquests dies. Ha sigut dies molt intensos parlant d'aquest tema, sí. No, sí, clar, perquè després va sortir el tema de que havíem aconseguit el 6%, però després deien que això no aplicava Netflix i HBO, i deies, com pot ser que no apliqui? Sí, hi ha possibilitats de que pugui... Hi ha moltes possibilitats, molts flecos on pot entrar, jo crec.
Hi ha esquerdes per on passar.
Esquerdes, sí, més que flecos, esquerdes, exacte. Sí, ho he dit mal dit. Estem a divendres, perdoneu.
Home, divendres, amb ganes ja d'aprofitar aquests
dies de festa. D'estar aquí.
I escolta una cosa, també t'agrada la música?
M'agrada molt la música. Mira, una altra cosa que m'agrada molt també. M'agrada molt anar a escoltar concerts, molt. M'agrada la música clàssica, m'agrada molt l'òpera també. I sí.
T'agrada de tot, si és que no deixes un...
No, sóc una persona bastant curiosa, t'haig de dir. Sí.
I quina és la tria que has fet per tancar l'entrevista d'avui?
Doncs mira, he pensat que era una tria, que és una pel·lícula que dona bon rotllo per la música. Per la música m'agradava, em venia de gust triar un grup català que cantés en català, perquè em semblava que era una manera també de reivindicar que està molt bé el que fem amb la nostra llengua. I a més, com que també sempre em surt al costat aquest feminista, clar, doncs és una cançó molt feminista. He triat Les Criades, del grup
Roba Estesa.
Exacte.
Em sembla que quadra moltíssim, Ens encanta que ens hagis acompanyat, que ens hagis visitat avui al Connectats.
I un grup de dones.
Un grup també. De dones, sí, Roba Estesa, tant. Jo les vaig conèixer, les vaig descobrir, de fet, en una festa major de Sant Cugat.
Sí.
Perquè és on pots aprofitar, diríem, per fer descobertes,
I tant, m'encanta també. Totes les coses que fan aquí el poble... Bueno, el poble, la ciutat...
És poble.
Però m'agrada això, perquè és una ciutat i és un poble alhora. Tot el que fan, jo intento participar-hi perquè m'entusiasmo. Em sento molt santcugatenca.
Gràcies, Judit, que vagi molt bé. Descansa.
Moltes gràcies, igualment.
Bona tarda.
Bona tarda. Mai més els vostres tutors, ni la vora de baix dels pantalons. Però atenció, no deixarem mai les agulles que ens han fet les mans tan dures per pagar tots els nostres maçons i per punxar-los els collons. Tenim les mans, tenim els pits.
Els collons. Aquest crit que ressona entre murs blancs i parets. Escriurem la bona nova, no patiu, avies i mares. Cantarem vostra cançó, farem que per tots s'escolti el gran dolor del vostre plor. Trencarem les vaixelles, estriparem tan sols les criades. Ara paiten aquell tal senyor Ramon, no patiu, avies i mares. Cantarem vostra cançó i amb l'amor com a problema farem del món un tot nou. El senyor Ramon ja no paita les criades. Collons.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Connectats amb Carme Reverte.
Falten 5 minuts per arribar a 6:45 de la tarda i a aquesta hora al Connectats parlem d'esports. I avui us parlem del terrassenc Samuel Mesdagit, que s'ha proclamat campió del món júnior en lluita de braços, competició que va finalitzar el passat dimarts a Bucarest, a Romania. Abans, a Vilnius, a Ucraïna, va obtenir el títol de campió d'Europa d'aquesta mateixa categoria amb braç esquerre. Avui passa pel Connectats per explicar-nos detalls sobre aquesta disciplina. Anem a parlar amb el nostre convidat. Samuel, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Primer de tot, explica'ns en què consisteix aquest esport de la lluita de braços.
Doncs és un esport que consisteix en fer el típic pols, però amb la seva normativa, les seves regles, vigilat per dos àrbitres, en el que s'ha de guanyar l'oponent portant-lo cap al costat contrari, cap al teu costat, fins a tocar l'almohadeta.
I, escolta'm una cosa, hi ha categories, dins de les categories per edat, després també hi hauria categories en funció de si és amb un braç, amb l'altre, o no sé?
Sí, sí, sí.
Sí?
Hi ha les categories de pes, i després es troba la categoria júnior, que de moment és la meva, de menys de 18 anys, es troba la de menys 21, i després passem a la de sènior, que és per qualsevol edat, però allà sí que són la gent més forta de totes i també està dividit per pes, menys 70, menys 55 i es pot arribar fins a més de 110 quilos.
Vaja, i escolta, tu com et vas iniciar en aquest esport?
Doncs jo em vaig iniciar, primer de tot, vaig veure la pel·lícula de Joel Halcón, de Sylvester Stallone, i em va agradar molt aquesta pel·lícula, em va cridar molt l'atenció perquè a mi m'agradava molt això de fer polsos i vaig descobrir un gimnàs a Barcelona on s'entrenava això, vaig anar a provar un campionat que feien local i vaig quedar en una bona posició i els entrenadors d'allà em van dir que anés i que podria millorar molt i arribar molt lluny.
I quina edat tenies?
Tenia 15 anys.
15 anys.
Sí.
15 anys. I no coneixies a ningú abans de provar? Sabies d'algú que es dediqués a aquesta pràctica esportiva?
No, al meu voltant no coneixia ningú. Sí que al llarg del temps ara sí que conec un par de persones a Terrassa que entrenen amb mi per la lluita de braços,
sí.
Però no, només havia vist algun vídeo per YouTube i poc més.
I on entreneu?
Doncs ara entrenem a Santa Coloma, a un gimnàs on tenim el nostre espai per entrenar amb diverses taules, per fer entrenament a la taula, i tenim equipament de gimnàs i aquestes coses. Encara que jo, quan estic aquí a Terrassa, entreno al gimnàs de l'Atlètia, que és el club de hockey de Terrassa.
I aquests companys de Terrassa també competeixen, com tu?
Sí, sí, sí. Un dels meus companys, amb el que entreno més, es diu Carlos Aguilar, va aconseguir ser campió d'Espanya aquest últim campionat i també tinc el nivell que tinc, ja que tinc companys molt forts.
Perquè clar, quan decideixes començar a preparar-te per poder competir en aquesta modalitat esportiva, te'n vas a un gimnàs que està preparat, diríem, per poder entrenar el que necessites i amb gent que està especialitzada en allò que hauràs d'anar aprenent. Jo et pregunto, necessites anar a un gimnàs especialitzat o podries preparar-ho en qualsevol gimnàs?
Realment es podria entrenar a un gimnàs qualsevol, però realment el que importa és la força específica en segons quins angles. Llavors, per això sí que es necessitaria maquinària més especialitzada i aquestes coses. Jo, per sort, disposo d'algunes eines aquí a casa i, a part, les puc portar al gimnàs a on entreno per fer el que tinc a fer.
I, escolta, a casa, quan tu decideixes anar aquell primer dia que te'n vas a competir a aquell torneig, què et van dir?
Doncs, realment, jo ja m'havia classificat al Campionat d'Espanya per poder competir fora. Perquè primer has de quedar entre la primera i la segona plaça. Jo vaig quedar a Espanya campió júnior dreta i esquerra, i a sènior vaig quedar campió d'Espanya amb braç esquerre amb menys de 70 quilos. Llavors vaig tindre l'oportunitat, després del Covid, de tornar a anar a participar a aquest campionat.
Quines són les qualitats que ha de tenir un lluitador de braços? Perquè jo ara estava pensant, clar, feu competicions i us especialitzeu de braç esquerre o de braç dret. Clar, jo no m'imagino a un lluitador que, encara que estigui més especialitzat en un braç que en l'altre, se li vegin dos braços diferents, m'explico? O sigui, que treballeu els dos alhora, i el que imagino és que un dels dos braços domineu més.
Sí, bueno, normalment la gent el que fa és entrenar els dos braços per igual, però sí que et pots trobar excepcions que tinguin un braç més gran que l'altre, ja que poden haver tingut alguna tendinitis, alguna petita lesió al braç que l'hagi dificultat l'entrenament durant uns quants mesos i hagi desenvolupat més un braç que l'altre. Però sí que normalment solen ser iguals.
I quines qualitats són? També t'ho preguntava, quines qualitats són les que ha de tenir un lluitador de braços?
Doncs, el primer, amb el que s'ha d'iniciar, és la tècnica, ja que és molt important la velocitat, ja que quan l'àrbitre et col·loca i et dona la sortida, has de ser molt ràpid per guanyar el teu oponent, ja que pots perdre un pols en menys d'un segon, i és vàlid si arriba on ha d'arribar. I una altra de les qualitats és la força, que es destaca molt en la lluita de braços. Jo, abans d'entrar a aquest món, no m'imaginava la força que es podria arribar a tindre en força específica.
Quan et preguntava abans per què et deia la teva família, i ara et pregunto per les teves amistats, què diuen d'aquest esport i del fet que t'hi dediquis?
Doncs estan molt, molt contents per el que he arribat, i sempre van presumint de mi i aquestes coses, i no, estan molt contents, sempre m'animen i estan amb mi pel que faci falta.
I escolta, farden de col·lega o no?
Sí, home, clar. A l'escola els diuen que jo els guanyo i aquestes coses. Que em fa una mica de vergonya, però bueno.
M'imagino que també hi ha una part professional d'aquest esport. Vull dir, hi ha un alt nivell. Arriba un moment en què la gent s'hi pot dedicar, no sé si de manera professional.
Doncs sí, justament al Campionat del Món, a Romania, aquest any, vaig estar parlant amb uns amics de Rússia i estaven sorpresos de que jo havia arribat allà amb el nivell que tinc sense ser professional, ja que allà per entrenar et paguen en aquest esport, o també a països com Kazakhstan, i aquests jocs sí que són professionals. I estaven sorpresos de que jo no cobro d'això.
Ja. De totes maneres, clar, a Catalunya, a Espanya, el nivell d'implantació d'aquesta modalitat esportiva segurament no és ni de lluny el que hi ha en aquests països que tu ens comentaves abans.
No, però pot ser també pel desconeixement que hi ha a sobre d'aquest esport. Ja que, per exemple, aquests països sí que són un esport des del 1940 aproximadament. Llavors sí que s'ha donat a conèixer més que aquí.
I quins són els països que dominen el panorama?
Doncs ara mateix són Turquia domina molt, Rússia i Kazakhstan, que són un dels països professionals.
Vaja. Per cert, vas tenir opcions de guanyar la final del Campionat del Món?
Sí, per mala sort vaig quedar subcampió, però el fet d'haver arribat a la final, ja que hi havia molts països de per mig, doncs és una cosa molt, molt, molt bona, el poder haver guanyat països professionals i estar allà, no?
Mm. I escolta, Samuel, practiques algun altre esport?
Doncs ara mateix no estic practicant un altre esport, però sí que a l'escola, com estic estudiant condicionament físic, sí que fem molt d'exercici, de natació, activitats dirigides i aquestes coses.
I et cuides en l'alimentació?
Doncs sí, perquè per exemple, per competir, tu has de tindre un pes. No pots arribar a una altura de 1,78 i passar 80 quilos, ja que la gent que hi haurà 80 quilos són molt, molt alts, ja que tots el que solen fer és baixar de pes, mantindre's en un pes en el que es notin forts, però baixos de grasa. Llavors el que jo faig és entreno durant l'any amb uns 75 quilos i per competició baixo a 70.
Uh-huh. Quina és la teva pròxima cita, el pròxim campionat que tens?
De moment, el pròxim serà el campionat d'Espanya l'any que ve, més o menys pel maig.
Pel maig. Uh-huh.
Sí. I després em prepararé, espero classificar, clarament, i em prepararé pel campionat del món, ja que és una categoria més difícil encara, ja que és de menys de 21 anys i espero estar a 70 quilos també.
Doncs escolta, que et vagi molt bé, que tinguis molta sort i a continuar practicant. Gràcies, Samuel.
Moltes
bona tarda.
Adéu-siau.
Adéu. Aquesta setmana hem dedicat la nostra secció de notes locals al cantautor badaloní David Ros. Hem escoltat diversos temes del seu segon disc, que du per títol Estimant Salvatge, i que ja està disponible a Spotify. Una desena de noves cançons plenes d'energia amb el seu característic toc personal que pretén transmetre l'optimisme i una visió positiva de la vida. Avui tanquem aquesta secció musical amb la cançó Tu i jo, que David Ros interpreta acompanyat de la Clara Roldán, la seva parella, un tema farcit de sentiments.
Trobar-te per tornar. Vam donar un pas enrere per poder seguir endavant. Hem encès milers d'estrelles perquè es vegi el cel més clar. Ja no ens cal desequipatge si seguim plegats perquè som tu i jo.
Sempre ens queda més corda. M'hem parat a fer força. Tots dos ja han vençut durant anys a la por.
Porto amb mi les teves ales, m'ajuda a mi que em guarda.
massa fosc. Tot també a la llum de l'alba, si lluny de casa, trobar-te per tornar. Ja no ens cal més equipatge si seguim somiant plegats, perquè som tu i jo. Vam donar algun pas enrere per poder seguir endavant. Hem encès milers d'estrelles perquè es veig el cel més clar. Ja no ens cal més equipatge si seguim somiant plegats, perquè som tu i jo, perquè som tu i jo, som tu i jo, som tu i jo.
El Prat Ràdio, 91.6 FM.
El sistema d'Arsenviu és una xarxa formada per agents, tant públics com privats, com entitats de la ciutat. Part dels seus projectes el dediquen a treballar a les arts en viu, per fomentar espais de formació, de creació, de pràctica cultural.
Premiats ho som tots, no? Tots els que creiem amb el que estem fent, amb utilitzar productes de proximitat, amb la feina dels pagesos, dels productors, que són els importants en aquests casos, no? I el que fem nosaltres és portar a taula la seva feina, no?
Tant per tradició com per la proximitat i la facilitat de producte, l'hem gastat sempre, no? Sempre hem fet servir producte de proximitat.
Nada de esto sería posible si no fuera por la calidad del producto con el que trabajamos, tanto del parque agrari como el Pota Blava.
El Prat Ràdio sempre present en tot el que passa al Prat.
Tens un comerç al Prat?
Hi ha 63.157 persones al Prat que poden anar a la teva botiga. Però saben on ets? Anuncia't al Prat Ràdio.
93 478 5360
93 478 5360
Al Prat tot resulta ben pagat.
Roots Blues Radio, el millor programa de blues. Tots els divendres a 11:15 de la nit, pel 91.6 de la FM i també per elpratradio.com. Si t'agrada la bona música, no t'ho pots perdre.
Tu ets perfecta?
No ho sé.
I tu?
Pues clar que sí.
I tu, que ets perfecta?
Però n'hi ha algú perfecte?
No ho sé.
Clar que no.
No?
No, no hi ha ningú perfecte.
Cada diumenge de 7 a 8 del vespre al Prat Ràdio, Ningú és perfecte, amb Sandra L.B. And then I saw her face.
La moto de Sasha. Todos los martes de 9 a 10 de la noche, un programa donde hablaremos de... No recuerdo nada. La moto de Sasha... Esto es absurdo. La moto de Sasha, un programa de...
Son las 6.
Serveis informatius, al Prat Ràdio.
Des d'avui és obligatori l'ús del passaport Covid a Catalunya per entrar a restauració, gimnasos i residències. Precisament aquest document, tant en format digital com imprès, també és necessari per poder viatjar per l'interior de la Unió Europea. Això sí, es reconeix a partir de la vacunació completa la recuperació després d'haver tingut la malaltia o el resultat negatiu d'una prova diagnòstica tipus PCR o d'antígens realitzada 48 hores abans del viatge, respectivament. I és que, davant l'escalada de contagis durant aquesta tardor a Europa i l'aparició de la nova variant Omicron, la gran majoria de països reclamen el certificat Covid i, en segons quins casos, presentar una prova negativa, almenys per les persones procedents dels territoris amb un alt nivell de risc, com és el cas de Portugal, Regne Unit, Irlanda, Islàndia i Lituània. La suma d'aquests factors ha provocat que, de cara a aquestes dates festives del Pont de la Constitució i la Puríssima, el turisme internacional s'hagi vist una mica ressentit. A l'aeroport del Prat, el nombre de vols programats per aquests dies és de 4.254, una xifra 4 vegades superior a l'any passat,